Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. L'actualitat d'aquest dia passa, sens dubte, pels resultats de l'informe que hem conegut de PISA, on Catalunya treu els pitjors resultats de la seva història. Aquest és el primer informe que valora el nivell educatiu després de la pandèmia i des del Departament d'Educació s'agafen aquest motiu per assegurar que els resultats mostren les conseqüències del coronavirus i que la caiguda dels resultats és general a tots els països. També apunten que una de les causes és que les proves s'han fet a més alumnes nouvinguts. Ho explica Ignasi García Plata, secretari de Polítiques Educatives d'Educació.
Les proves del 2018 era el 14% d'alumnat que, diguem-ne, de complexitat que feia les proves, i en les proves del 2022 és el 24%. Hi ha un increment en relació de les proves molt significatiu d'alumnat nouvingut que efectivament dificulta més poder obtenir uns resultats òptims en aquest sentit, i per tant aquesta és una qüestió que comunicarem també a PISA per la gestió de futures proves.
I d'aquest dimarts també ens arriben d'altres reaccions per als sindicats. Aquests mals resultats no sorprenen i per això creuen que cal fer autocrítica. És la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, en declaracions a Ràdio Estel.
No ha sigut de cop i volta, sinó que ve des de... És una deriva que portem arrossegant de fa molts anys. En cap cas es reverteix. Per què? Perquè continuem amb les mateixes polítiques pel que fa a educació. No s'han canviat ni s'han variat ni un mil·límetre. No s'ha fet autocrítica i no s'ha reconduït res del que nosaltres apuntàvem.
La secretària general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, Teresa Esparavé, també mostra preocupació i ho atribueix a diverses causes.
La primera, i segurament la més important, és que tenim les ràtios més altes de tot l'estat per grup classe. A l'ESO i al grau mitjà som els primers amb les ràtios més altes. Això influeix molt en no poder donar a l'alumnat una atenció personalitzada i individualitzada que es mereixen. La segona causa és la manca d'inversió en educació. Estem al 3,82, mentre que la mitjana de l'estat és del 4,93.
Avancem amb més qüestions en plana política. Com ja avançàvem, ja hi ha data per debatre l'amnistia al Congrés dels Diputats. Serà justament d'aquí una setmana, el dimarts 12 de desembre, el ple debatrà la llei i la seva tramitació per la via d'urgència. Previsiblement, el text superarà la votació amb els 178 vots que sumen PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i BNG. Durant aquest ple també està previst que tots aquests grups votin la creació de tres comissions d'investigació que reclamen els independentistes, l'espionatge en Pegasus, la de l'Operació Catalunya i també la dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla i Cambrils. El PSOE, per la seva banda, ja ha suggerit la possibilitat d'unificar en una sola comissió Pegasus i Operació Catalunya. I per cert, sobre aquestes comissions, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, que té el mandat caducat, s'acaba de pronunciar, tot advertint que vigilaran que totes les comissions d'investigació que constitueixi el Congrés dels Diputats s'actuï per defensar, en aquest cas, la independència judicial. En el text també tornen a rebutjar les referències al concepte lawfare. I un apunt més abans dels esports, el govern espanyol traspassa 60 milions en forma de subvenció perquè la Generalitat impulsi el hub audiovisual de Catalunya Media City a Sant Adrià del Besòs. El projecte s'ubicarà a les Tres Xemeneies i pretén ser un referent en el món del videojoc i de l'audiovisual amb la col·laboració público-privada. Així doncs, hi haurà tant la presència de centres d'estudis com d'empreses privades. Amb aquests 60 milions, el govern també crearà nous platós al Parc de l'Audiovisual de Terrassa. Ara és la 1:04 en punt. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
La jugadora del Barça femení Aitana Bonmatí ha estat nominada al Premi Personalitat de l'Any en categoria esportiva, un guardó que atorga la BBC. Bonmatí compartirà en aquest cas el guardó amb Simone Biles, amb Max Verstappen, amb Novak Djokovic, Erling Haaland i el jugador de rugby Siya Kolisi, campió del món aquest any amb Sud-àfrica. La votació es tanca el dia 12 de desembre i no es pot participar des de fora del Regne Unit. El 19 d'aquest mes sabrem qui succeeix Leo Messi com a guanyador del premi en la seva 70a edició, una Aitana que no para de col·leccionar èxits. També aquest matí ha guanyat el Premi Internacional Joan Baptista Cendrós, que otorga Òmnium Cultural per la defensa del català. En els darrers dies, la de Sant Pere de Ribes també s'ha endut el Premi a millor futbolista, la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol, i més recentment, concretament aquesta nit, el Golden Woman Award, que reparteix el diari esportiu Tutto Sport. I un últim apunt, i és que en bàsquet, Jonas Sohore deixa de ser jugador del Baxi Manresa. El pivot de Copenhague i el club han arribat a un acord fa uns minuts per la desvinculació del jugador, que va arribar a mitjans d'agost per reforçar la plantilla.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 de l'Estel migdia. Podeu seguir connectats, com sempre, a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Dewey Toweroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
7 minuts que passen de la una del migdia. Inés Farrés,
dissenyadora de moda.
I de moda.
Des de Plaça Trilla.
Ara.
Com estem?
Si és que ja t'ho fas tot tu.
Sí, ja. Jo tiro.
Escolta, em portes un tema avui?
És que he decidit que desembre sigui temàtic. Serà del Nadal. I no podíem començar el Nadal sense la pel·lícula del Nadal.
La pel·lícula del Nadal. Love Actually. Tu saps el que adoro jo, aquesta pel·lícula?
Doncs que bé, que no bé, perquè prou. Així donarà molt de joc la secció.
20 anys, eh?
20 anys, compleix.
Ens hem fet grans de cop.
És dur. Aquest any amb tots els aniversaris està sent una mica durillo. Però, efectivament, es va estrenar el novembre del 2003.
Tenia 17.
Jo menys.
Mira-la, ella.
I uns poquets menys, per això, és una pel·lícula que jo he vist més amb el pas del temps,
sí.
Però que és que no falla cada any.
Cada any
és Nadal quan es veu Love Actually.
Sí, sí,
la teniu a Netflix, o sigui que si voleu començar el Nadal, poseu-vos-la.
Tindria que jo ja, mira, ara t'ho deia, ja tinc entrades per anar al cinema, jo diria que és el dia 16, ara no estic segur, però per anar al cinema, que celebren els 20 anys i la reposen. En alguns cinemes de Barcelona.
De fet, vaig llegir que l'havien reeditat una mica tant de color com d'escena. L'havien com polit una mica, llavors suposo que ara deu fer més gust tornar-la a veure en cinemes.
Segur, inventallaran allò.
Disfrutar la banda sonora. Bueno,
sisplau.
Que guai.
És preciosa. Per què Love Actually?
Doncs precisament per això, perquè compleix 20 anys i pues això, com començàvem ara a parlar del Nadal, dic, home, crec que és un bon punt de partida per tocar aquest tema nadalenc. I llavors porto una mica curiositats, perquè al final recordem que la secció és de moda, diem, bueno, pues anem a portar-ho al nostre terreny.
Perfecte.
I parlar de curiositats i anècdotes sobre el món de la moda i també sobre la pròpia pel·lícula, per quan la veieu, pues que estigueu més a la guai de moltes cosetes.
Sí.
Com dèiem, pues, fa 20 anys, però la seva fama no va ser quan es va estrenar. De fet, quan es va estrenar deien, bueno, pues una altra pel·lícula romàntica més, anem a omplir aquí el gènere de pel·lícules així, però després, al cap d'uns 5 anys, sí, va començar a tenir moltíssima repercussió. I el que jo crec que no s'esperaven és que realment aquesta pel·lícula es convertís en un hit del Nadal.
Absolutament.
Que és que tots els anys les fan a qualsevol cadena.
Sí, 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 sí.
De fet, hi han aconseguit que posar-la fins i tot quan no és Nadal.
També.
Si a vegades a l'estiu la
fan. També és veritat,
si
sí, la posen.
Que de fet és l'únic moment que dius, ai, tinc ganes que arribi el Nadal només per quan la posen.
Ara.
Llavors, penso que, tant si t'agrada com si no, és innegable la fama que té aquesta pel·lícula.
Absolutament.
Llavors, per això, si hi ha algun detractor, que ho agafi amb carinyo, que és una pel·lícula molt important.
Jo dic sempre que és una de les meves pel·lícules preferides, sabent que és un pastel de pel·lícula, sabent que és una comèdia romàntica britànica...
Però és molt bona.
Sabent tots els defectes que té... És que ho compro tot, és que compro fins i tot els defectes.
És que jo crec que també una de les coses que té èxit d'aquesta pel·lícula és que com té petites històries, si no simpatitzes amb una no passa res, perquè tens unes altres que...
Exacte.
Si només fos una trama principal...
En quina et quedes, tu?
Ostres... Amb quina em quedo? Amb la de l'Aurèlia. Aurèlia,
oh!
Colin Firth.
Colin Firth, anant a Portugal...
I abraçant molt fort, molt fort, Emma Thompson.
És la
que més llàstima em fa de tota la pel·li.
Has plorat amb Emma Thompson, amb aquesta pel·lícula?
No ploro mai a les pel·lis, ho dic ja.
Val.
Soc un tros de pedra.
Jo sí, eh?
Vale.
A l'escena del disc...
Acostuma a ser normal, però és que jo poc.
Val.
És que
ens entenem, l'escena del disc?
És molt forta.
La gent que no l'hagi vist...
Si plorés, ploraria en aquesta escena, gent, seguríssim.
Si plorés, exacte.
Sobretot com ella s'empassa justament els seus plors.
Ara.
I fa així un reset i vinga, va, sortim. És molt dur, és molt dur, però bueno.
I em quedo amb la història de Hugh Grant, eh? Evidentment.
Ai, és que ella...
Ja, però és que jo sóc molt Hugh Grant.
Ell sí, però ella una mica menys. Però bueno, és molt bona. És que totes, veus?
Sí.
Hi ha algunes que sí que compro menys, però en general... Bueno, llavors, tocant aquestes anècdotes així del vestuari, justament sí? La primera anècdota és amb Hugh Grant.
Home,
venga,
mira.
Ja que t'agrada, la comencem per aquí. I és precisament un error que té la pel·lícula i que el seu director va explicar anys més tard a la seva estrena, perquè en aquell moment diu que no es va donar. Llavors és un error de continuïtat a la corbata del Hugh Grant durant la seva primera aparició al personatge quan arriba a Downing Street,
sí?
Que li presenten el personal
de Downing Street.
Exacte. Llavors, si et fixes, primer el pla és continu, llavors porta una corbata amb topos grans, sí, blancs i blau marí, i quan ja canvia l'escena i se li veu ell de front, ja té una corbata amb uns topets molt petits.
Ah,
quan
no
es torna a veure
fixat,
de costat, torna a portar la dels topos grans, quan se li torna a veure de front, porta el petitó.
M'hi fixaré, en aquest detall.
Sí, perquè jo vaig buscar, vaig tornar a veure la pel·li i vaig pensar, que bo, normal que no s'hagin donat compte.
Clar, clar, clar,
perquè
clar,
és una diferència molt sutil. I llavors, com us dèiem, no?, que el director va explicar que en aquell moment ningú va ser conscient de l'error, però que el motiu perquè es van equivocar és perquè es va reprendre la gravació just després del dinar.
Ah.
Llavors es van equivocar de corbata i per això tenim unes escenes de costat i unes escenes de front que són diferents.
Val.
Llavors, cosetes perquè quan la tornava a veure us hi fixeu. Llavors, en relació també amb aquesta curiosa història, el director va explicar que això no t'agradarà tant, que si tornés a fer la pel·lícula prescindiria justament del seu personatge.
No.
Et quedaria sense figurant a la pel·lícula.
No, home, no.
Perquè diu que posaria una primera ministra.
Bueno, però...
Figurant de fent de primera ministra, no. No cal.
No, però fent de ella.
Ella, la primera ministra, i ell del seu... Una mica agafadet amb pinces, eh?
No sé.
Bueno, ell se'l volia berenar, vamos. I cosa que sorprèn, quan un de les escenes...
És que diuen que treballar amb figurant no és fàcil, eh?
Sí o no?
Sí.
Deia, aquí en aquesta pel·lícula, que ara us explicaré, deien que l'escena del ball, precisament, que és de les més èpiques d'aquesta pel·lícula, el Hugh Grant no la volia fer.
Ui.
I deien que, bueno, que és una mica d'Armes Tomar.
Sí, sí, sí.
Que després estava de morros i te l'havies de menjar de morros. O sigui que... Llavors, ell deia, doncs, això, que aquesta pel·lícula, o sigui, aquesta escena, perdó, de la pel·lícula, ell l'odiava, però és clar, la va odiar des del guió.
Fixa't.
I, de fet, va com intentar a veure si el director canviava d'opinió i no l'havia d'acabar filmant. Però, com precisament formava part del guió i ell s'havia compromès a interpretar aquest paper, li va tocar. Però, escolta, es va convertir en una de les escenes més recordades de la pel·lícula, el seu bailecito.
I tant.
De fet, Hugh Grant després va dir que és que no concorda la música, que ell va fora de temps... Dic, bueno,
és
no,
lo
no,
divertit.
Això és problema teu, o sigui,
és lo
si
divertit.
No anaves a tono. Però, efectivament, és molt guai.
Sí.
Aquesta escena és molt èpica. Llavors, com a data tècnica també, aquest del vestuari va estar pensat... Bueno, està dissenyat per la dissenyadora precisament de vestuari, Joanna Johnson, que és creadora també dels vestuaris de pel·lícules com Indiana Jones i l'última cruzada, Regreso al futuro 2 i 3,
poca broma,
Forrest Gump o Salvar el soldador Ryan.
Fixa't.
I el seu currículum també està a Lofactuali.
Mare de Déu.
Sí que és veritat que Lofactuali, com molts cops diem, és un vestuari costumista,
sí,
però alhora és un
molt,
reflex...
Molt anglès, eh?
Sí, no? I és un reflex molt d'aquella època, molt 2000era.
Sí, també.
Sí, una mica l'aire dels vestuaris, sí, i així sí. Ja té... Llavors, bueno, pues, no són produccions, pues, això, com Regreso al futuro, però alhora pues, ha creat allà una manera de veure com era la moda en aquella època.
Sí.
Llavors, es diu, que això és curiós, de forma divertida, que és la pel·lícula amb més jerseis de coll alt per minut.
Sí.
I és que tots els personatges gairebé porten.
Inclús
tant homes com dones.
Sí, sí.
Tots amb coll alt. I és una, i realment és això, és una de les peces que més apareixen al vestuari, des de la versió, per exemple, que porta Liam Neeson al final, blau cel, que aquest, diuen que és dels més fluixets de la pel·lícula de jerseis, fins que el que porta, per exemple, Colin Firth al cotxe quan s'adona que està enamorat de la jove portuguesa.
Absolutament.
Que, per cert, Liam Neeson apareix amb aquest jersei al final quan, acompanyat amb la model Claudia Schiffer,
sí,
que es diu que per les dues escenetes que té, perquè surt
res,
molt poquet...
Res, surt un moment...
Pues res, es va embolsar $300,000.
$300,000?
Així t'ho
per un cameo?
Dos minutets molt ben pagats. O sigui que...
Mare, vull dir, surtis un riu.
Sí, surt al final de la funció, no? Quan es troben i després a l'aeroport.
I després a l'aeroport.
$300,000.
Mora Déu.
Així, tontorrones. Clar, era l'època que era post-època Top Models.
Sí.
Llavors estaven molt en auge. I justament amb elles fan com un parell de bromes a la pel·lícula d'acabar amb Claudia Schiffer. Doncs pues mira, a sobre, acaba amb Claudia Schiffer.
Mora Déu.
Llavors, com dèiem, no? Això del jersei de coll alt també és una peça molt unida al personatge de l'en Rickman, que abans comentàvem una miqueta, un dels personatges que crec que pitjor cau de la pel·lícula per la seva infidelitat contra...
Sí, creus que pitjor cau de la pel·lícula?
A mi cau molt malament. Qui cau pitjor? No et pot generar simpatia, l'en Rickman.
No, simpatia no.
És cruel. Pobret Emma Thompson, has recordat l'escena del CD?
Jo crec que és cruel, però se n'adona.
Sí, però quan ja l'ha liat.
Clar.
De fet, m'agrada bastant que ella al final mantingui com la unitat, l'harmonia familiar, però sí, que corri l'aire. L'has liat i ja està.
Sí, perquè jo crec que al final és obert, la història de Rickman.
Tu creus que tornen?
Jo crec que jo sempre he pensat que tornen.
Jo no. Jo que continuen com, pues això, vida familiar, sense odiar-se, però jo ella crec que no... De fet, no a l'aeroport...
L'aeroport l'espera.
No l'agafa com... No.
I ella li diu...
Com un gest una mica en plan... Oc.
Vamos para casa, li diu.
Però com més amb els nens, ell no li fa cas.
Ell no fa... li diu amb ell.
Ell no li fa com un gest una mica d'esquivó?
Jo crec que, que ell li diu alguna cosa, que no sé què és, no me'n recordo ara, i ella, Emma Thompson, mira l'en Rickman i li diu vamos para casa.
Jo no compro tant així. Bueno, sisplau, opinions.
Sí, mira, si algú té opinions de Lofactuali 93-409-2771, ara mateix. Podeu opinar
què opineu? Acabo amb Emma Thompson o no?
Exacte, de la millor pel·lícula nadalenca de la història.
Si acaba un altre cop amb Emma Thompson, llavors Emma Thompson ja és per fer-li un monument.
Jo crec que sí, però vaja, no ho sé. Ah, igual jo... és que jo sóc molt pastelós, també. Eh?
Vols que acabi bé i fas que acabi
sí,
bé.
Sí, 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 sí.
Bueno, es quedarà així una mica...
Jo crec que el personatge més odiat de la pel·lícula és Rowan Atkinson.
És qui?
Rowan Atkinson.
Ah, no, home, no. És el
em posa histèric.
Diem que és el personatge de Mr. Bean, eh? Perquè
sí,
és que,
sí,
home,
sí,
jo
sí,
amb el nom abans també m'ha costat. Però no és odiós, és el més divertit de tota la pel·lícula. O sigui, sisplau, aquella embolicada de regal... Si no està embolicat així, no el vull, sisplau. Porta canela i tot. És brutal, aquella escena a mi m'encanta. És espectacular. Ai, que, de fet, es va gravar en un centre comercial a les 3 de la matinada.
Perquè no hi hagués ningú, eh?
Perquè no hi hagués ningú. I també deien que realment, com va ser una mica el joc en directe, que l'en Rickman no s'esperava realment l'escena al complet.
No.
Llavors anava flipant. Boníssim. I per això la cara era molt real, de dir, què està fent aquest home?
Boníssim.
A mi aquest, no és que l'odi, és que m'encanta aquella escena. O sigui...
Escolta'm, més curiositats estilístiques, va.
Pues ara que parlàvem d'Emma Thompson,
sí,
com a una curiositat justament d'aquest personatge, durant tota la pel·lícula va portar conjunts creats amb moltes capes de roba per fer-la semblar una miqueta més grassa.
Ah?
perquè pues Emma Thompson o sigui, estava realment molt primeta en aquell moment i no els hi acabava...
Jo pensava que s'havia arrodonit una miqueta més per la pel·lícula.
No, eren capes de roba. Boníssim. Perquè no els hi acabava d'encaixar una mica pel personatge que tenien en ment, i llavors van tirar més del vestuari per acabar de jugar amb el seu personatge.
Fixa't el que fa la roba, eh?
Sí. Sí, perquè realment és això. També és veritat que porta roba molt ampla. Uh-huh. Molts suèters, faldilles llargues... Sí. Llavors també ho saben jugar molt bé.
És veritat.
I també una mica l'estil això, com molt de mami. Uh-huh. O sigui, porta un estil molt caserito. I llavors, com deies, no, abans l'escena del CD, quan descobreix uh-huh. que el seu marit l'enganya,
sí.
Anys més tard va explicar que es va inspirar en la seva pròpia història amb Kenneth Branagh i la seva infidelitat amb Helena Bonham Carter.
Ai...
O sigui, és que pobra dona. És que li passa dins i fora la pantalla.
Clar.
Normal que generi com una mica s'entranyable, o sigui...
Sí, sí, sí.
Es va guanyar l'afecte de tothom.
Absolutament.
Una altra anècdota, també, de les que va contribuir a donar forma al vestuari de la pel·lícula, però que no estava, no estava contemplada,
uh-huh.
i és de Keira Knightley. Canviem una miqueta d'història. Què tal aquesta història, la dels cartelitos?
Abans ho preguntaves, ara no sé si fora de micro, o perquè parlàvem molt de la pel·lícula i parlàvem de quina és la teva escena preferida, i tu em deies la Rowan Atkinson, no?
Sí.
La de Mr. Bean, embolicant els papers, la meva és la dels cartellets.
Sí? Ostres, sí que ets romàntica, en plan pasteloso. I et, tant,
et
i tant.
Et diré una altra cosa.
Ho has fet.
Jo he fet lo dels cartellets.
Era la segona opció. Era la segona. Amb la mateixa frase...
No.
Ja, per acabar de rematar,
no, no,
You
no.
Are Perfect.
Amb la mateixa música.
Algun dia ens ho explicaràs.
Sí.
Pues continuem amb Keira Knightley. Ella, quan es va rodar la pel·lícula, tenia poc més de 17 anys.
Sí.
O sigui, era bastant joveneta, la qual em va al·lucinar bastant de veure que el seu personatge a la pel·lícula es casa.
Sí.
Pues ella tenia 17 anys. Llavors, a l'escena on va buscar el vídeo de la boda a casa de l'amic, justament,
sí.
porta una gorra. Tipo maquinista.
Sí.
Així una, que era molt de l'època, o sigui, estava molt de moda en els 2000,
uh-huh.
però no estava contemplada que portés aquella gorra. I el motiu va ser perquè li havia sortit un gra enorme al front.
Ai!
Llavors, clar, no el podien tapar ja ni amb maquillatge, ni canviant la il·luminació,
doncs mira,
i li van
tu.
Posar la gorra.
Pam.
Gorrit al canto, i llavors és el que... Una peça que ningú estava prevista...
Escolta, que hi ha maquillatge, també.
Pues es veu que era tan gran que ni amb maquillatge ni a canviant la il·luminació posava. Ni canviar la il·luminació, o sigui, devia ser... Clar, és que la pobra noia era una adolescent.
Sí, clar, sí.
Llavors deien que era una mica la conseqüència de treballar amb adolescents.
Val.
Llavors, ara que parlem també d'ella i del casament, com dèiem,
sí?
Looks també d'infarto, el nòvio i el padrí amb les camises lila i fúcsia,
absolutament.
Combinades amb la corbata, bastant de delito.
Són xocants, són xocants.
Llavors, era un tret més típic als anys 2000 que als sí. nostres dies, això de les camises de colors
rellampants. Te'n recordes que a les bodes es va posar, i tiro més cap al món de la moda i tot plegat, eh? Que a les bodes va haver una època on es va posar molt de moda els nois portar una mica pets.
Amb la corbata negra.
Corbata vermella amb camisa
amb
negra.
Amb camisa negra. Jo, mira, per
jo
sort...
Jo trobava horrible, això,
per sort crec que no he estat a cap boda
no?
amb aquest estilisme.
No t'ho trobaràs
però no sé
dia,
per què
segur.
Em sona més com de músics. Ho portaven més els músics o fer...
Sí, els músics no ho solen portar,
televisiu.
També.
Com ús més televisiu,
jo he vist convidats,
així,
eh?
Ostres, doncs que dur,
és com,
eh?
Sí, és com... Uf.
Bueno, però és que camises de colors en general, jo tiro a colors pastel. Colors així tan llampants, ostres,
blanca.
És dur, eh?
Jo soc de blanca.
Ah, blau cel... Colors així més tal, però fúcsies. I a més això, amb la corbata combinada ja de traca. I ja contrast, flipem del
bèstia.
Tot. I, però com dèiem, és una cosa que en aquella època es portava molt.
Sí.
Llavors, tornant, pues, ara això, el nòvio, el padrí i tal, que el padrí era el dels cartells,
sí.
diguem, ell mateix va dir que el seu personatge, bueno, que com dèiem, no? pues és una escena que està dintre de l'imaginari col·lectiu ja de tothom, però ell sempre ha dit que no li agradava gens el seu paper.
Ah?
Perquè deia que ja ratllava l'assetjament. Això de gravar-li amb ell els plans de la boda...
També. Bueno, sí, és veritat.
Una
sí.
mica de raó no li traiem,
sí,
però al final és com lo de Hugh Grant amb el seu ball.
És perquè s'entengui molt el personatge, trobo. És una exageració.
I sempre, a casa meva, sempre comentem quan la Keira veu el vídeo mm-hmm. i es queda com una mica flipant.
Sí.
Nena, en sèrio, no ho notaves? Perquè mira que ell és de tot menys discret, eh?
Sí.
Entre el vídeo i els cartellitos
alguna
i tal.
Alguna coseta... No, ella es, pensa que ella es pensa que li cau malament.
Pues mira,
és el millor amic del nuvi i, clar, es pensa que li cau malament.
De caure-li malament. Que deia que, per cert, el vídeo, així com amb els talls una mica d'ella, que està inspirat en Cinema Paradiso, en l'escena final.
Hosti.
A la dels petons,
sí.
Que és una mica com agafar els punts així de...
Els frames, eh? Els...
Sí. Sí, com una mica els, les escenes eliminades, diguem. Val, però clar, en comptes de fer un vídeo amb les escenes eliminades, jo sempre penso, i tot el que has eliminat per fer aquest vídeo, si s'ha menjat la boda.
Sí, és
si,
així.
Si el vídeo de boda queda això, on és estan així, les també. Altres escenes?
Per cert, nova escena polèmica, trobo, de la pel·lícula. Abans n'hem plantejat una, la de l'Alan Rickman. Tu creus que acaben junts?
Qui? La Keira amb l'amic? No.
Val, jo crec que tampoc. Però no, no, no he fet mai públic la meva opinió respecte a això i vull fer-la avui.
Vinga, ja que has fet els cartells, crec que t'ho mereixes.
Però aleshores, per què surts de casa a fer-li el petó?
Jo crec que és guardar-se el comodín en la manga. Mai se sap què passarà amb el marit.
Però és lleig, això, home.
Sí, és que a mi ella no m'agrada.
Si és no, és no.
A mi ella no m'agrada. Perquè és com una mica en plan, que t'ho valoro. Doncs pues valora-li amb una abraçada.
Exacte.
O valora-li... I a més, sempre em sembla com una mica creepy el fet d'estar el marit dins.
Exacte.
Qui és? Ningú, ningú. Tu veient això,
nens que
després
Nadal.
Surts... Si realment... és una mica... Sí. No m'agrada.
Val.
No m'agrada
tampoc. Estem d'acord
amb això. Vale. Dic, no, no sabia... I a més vam fer després com una trobada... De, al cap d'uns anys de Love Actually.
Ah, sí?
Van fer com una mica un curt.
Sabia.
Sí, 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 van fer com un curt que crec que era alguna cosa benèfica.
Un curs, crec, això.
Sí, i era pues, al cap dels anys, ja estaven tots una mica més grandets.
Sí.
I es veia que la Keira estava amb el marit, realment.
Ah?
Llavors, com que era una mica la manera de tancar-ho.
Boníssim.
Crec que no m'estic colant, eh? O sigui, posaria-la
no sé, no
amb el foc.
Està, jo...
I que continuava amb el marit i que per això era com una mica tancar la història.
Val.
Aleshores, quan m'estic colant de totes totes i no era així, però posaria-la amb el foc. Llavors, amb això també es tancaria una mica les suposicions.
Val. Més cosetes.
Més cosetes. Una altra anècdota que es cola entre les meves preferides, però no té res a veure amb la moda. Però és que la vaig trobar i em va semblar boníssima. I és justament amb el personatge de Colin Firth, que parlava abans, quan està escrivint la seva novel·la, que se li volen les pàgines i cauen allà. Llavors ella estira i després el estirell.
Divertidíssima i romàntica.
Sí. Allà on cauen no feia més de mig metre de profunditat. Van gravar l'escena de genolls fent veure que cobria. És que és brutal.
Però, doncs té cosa, perquè ell fa veure que s'ofega, que no sap nedar...
Sí, perquè
no?
Estaven com entre genolls i una mica tipus cranc cap enrere, com per fer veure com intentes flotar,
val.
Però és que realment tens com tot el cos a terra, diguem.
Boníssim.
Llavors, que com encaixava molt bueno, l'espai on estaven gravant i així, però que el llac realment feia gens de profunditat.
Hosti, però s'hi tiren, eh?
Clar, jo vaig veure aquella escena i si et fixes, és una mica fake. Si es nota una mica una tirada de cap, una mica xunga d'efectes especials.
Val.
Perquè, clar, és que si et tiraves allà de cap, et desnuques, literalment.
Clar.
Llavors, clar, jo tenia també l'escena de dir, es llencen una mica com... Però es veu... O sigui, si tu t'hi fixes a la imatge, no és una llançada natural. És una mica ordinador.
Val.
Fixeu-vos-hi. Llavors, aquesta em va semblar molt bona. I ja tornant una mica al vestuari, com dèiem, és una pel·lícula que és un reflexe de l'època, de la dècada dels 2000,
sí.
I del que predominava llavors. Per exemple, samarretes de màniga llarga amb el coll rodonet ribatejat a contrast, que ho porten també molts. Ho porta molt això el que es va a Amèrica a ligar-se a totes les que
sí.
pot.
És veritat.
Porta una mica aquest estil.
Sí.
Ell seria com el més 2000-ero.
Una mica per sí, és veritat.
Les parques també amb plomes a la caputxa.
Absolutament.
Una mica aquest estil. Jerseis de coll rodó sense cap camisa a sota.
Que deixen els americans també guapos, eh?
Sí. No, i aquesta història tampoc és de les que més m'agrada. Que és una mica de dir...
A mi també em sobra, eh? Una mica.
No enganxa gaire.
Sí.
Que, per cert, diuen que... Saps quan està ell al principi fent de cambrer?
Sí.
Que li comença a dir que es troba com una noia que li diu a què et dediques? Ets soc cuinera i no fas bodes? Sí, justament. Ai, doncs hauries d'haver acceptat aquesta. I diu, és que l'he acceptat. I ell com es queda així?
Sí.
Pues aquella broma es veu que estava escrita per 4 bodes i un funeral.
Boníssim.
Per Hugh Grant. Perquè el director de Love Actually és també va ser guionista a 4 bodes i un funeral.
És not, això.
Llavors, home, Hugh Grant a tope. I es veu que era una broma per Hugh Grant a 4 bodes i un funeral i la van passar a Love Actually.
Boníssim.
Llavors és com allà un...
L'altre dia parlarem de 4 bodes i un funeral, que
m'encanta,
també...
M'encanta, sí, i allà del vestuari també donen molt de joc. I només amb els vestits de nòvia ja tindríem per donar i vendre. Llavors, pues això, no? Continuem una mica amb l'estil. I també estilismes molt representatius de l'època, Laura Linney, la que treballa amb l'Alan Rickman,
sí.
que té el germà una mica amb problemes mentals, llavors ell com que es liga finalment el noi de l'oficina, sí, però no acaba passant
no,
res.
Ara.
Doncs ell, els colors, els vestuaris, els estampats, també són bastant 2.000 euros. Llavors, també, toquem, com hi ha una mica personatges de tota mena, també a nivell infantil trobem referències de la moda de l'època, amb la Joana, la nena que canta, bueno, i també amb el Sam, el noi.
Oh, quina rabieta, aquesta nena.
Sí?
Sí.
Super Miss Perfecto?
És una mica Maria Carey versió 12 anys, saps el que vull dir?
Doncs ella jo em vaig sentir molt identificada perquè, clar, jo quan vaig veure... O sigui, la pel·lícula, diguem, que jo tenia la mateixa edat una mica que ella. O sigui, tiro més a la banda infantil. Llavors, les trenetes que portava són tan mítiques.
Sí.
Amb els avalorios, les boletes i tal.
Que a mi el nen m'encanta, eh?
Que el nen no creix. Si després va sortir ara fa poc a Gambito de Dama...
És igual.
I està igual.
És igual.
I el nano ara té com 30 i pico anys.
Sí, sí, està més alt,
és
però...
És que, de fet, crec que ara, no sé, ja ho buscarem, però crec que l'Olfactual i el nen tenia com 12 anys.
Sí, una cosa així,
i
12 anys, una cosa així.
Sembla que tinguis
8. Sí. Sí, 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 sí.
És una mica Benjamin Button, però a la inversa. No, no creix mai. Llavors, bueno, pues com justament ho deies, igual de mítica que la pel·lícula, la cançó que canta la nena.
Clar.
All I Want for Christmas Is You.
De Maria Carey.
De Maria Carey.
Això deia que sembla una Maria
Carey.
Sí,
l'Olfactual és la pel·lícula del Nadal.
Clar.
Aquesta cançó és la cançó del Nadal.
Clar.
I, de fet...
Màgica escena...
Que li van retocar la veu, aquesta noia.
No ho sabia, això.
Perquè es veu que cantava tan, tan bé i tenia un vozarrón tan potent que deien que no encaixava amb la nena de l'edat que tenia. Llavors li van retocar una mica perquè sonés una mica més agudeta.
Pitufo, eh?
Exacte.
Val.
I aquesta cançó, justament, tot i que ja et portava uns anys al mercat, diguem, perquè es va sortir el 94, es va acabar de protagonitzar, o sigui, va acabar de revaloritzar-se gràcies a aquesta pel·lícula.
Boom, clar.
O sigui, van les dues coses unides.
Sí, sí, sí.
I a fet és això, o sigui, la Maria Carey la va fer inicialment amb un CD de versions nadalenques,
sí, sí,
però que era de Nadales ja conegudes, i van pensar, ai, doncs creem una cançó nova, perquè, clar, ja no es creen Nadales així com així.
No és veritat.
I va ser com de les últimes que va entrar una mica al Mercadito. I de, si parlem de números, cada any...
Sí.
Els hi reporta 2,6 milions de dòlars.
La pel·lícula?
La cançó.
La cançó, eh?
La cançó.
O sigui, viu d'això.
Viu d'això. Bueno, podria viure d'això. Jo crec que ho fa. Perquè si no... De
sí, home, sí. Jo crec que...
Jo no em dedicaria a treballar guanyant això per una cançó.
Jo crec que inclús ella em fa befa, ja.
Ja quan, fa broma.
Quan surt el Nadal, ara l'anunci aquest que ha tret darrerament, que està congelada...
Això t'anava a dir, que surt amb el gel i és com una mica...
Jo crec que em fa befa. Sí. No, no és... No s'ho pren en sèrio.
Perquè a més és una cosa que tothom ja la cançó estem farts.
Sí.
Però continuem escoltant cada any. O sigui,
no, ja
llavors
fart.
Ella mateixa jo crec que també està farta.
Jo no estic fart, però és una cançó que necessito, eh?
És que
el Nadal?
És que és l'Olfactuali.
Perquè és l'Olfactuali.
L'has pogut ja veure 20 cops, ja saps com
és
acaba,
així.
Com va i tal, però fins que no és la pel·li i no és la cançó, és Nadal.
Escolta'm, què, vas a veure-la?
Home, jo m'apunto.
Val.
M'encanta.
Inés Farrés, com sempre, gràcies.
Moltes
fins
gràcies.
Fins la propera, que vagi bé.
Tots a veure l'Olfactuali.
Every
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
35 minuts que passen de la una del migdia. Mireu, avui 5 de desembre és el Dia Internacional del Voluntari, una figura cabdal en els temps que corren, sens dubte. I la notícia és que gairebé 900.000 persones a Catalunya estan fent alguna tasca de voluntariat. Això és un 13,4% de la població. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi Acció Voluntària Catalunya 2023 que ha impulsat la Federació Catalana de Voluntariat Social en col·laboració amb la Plataforma del Voluntariado d'Espanya. El treball s'ha fet públic avui mateix, per tant, són dades completament actualitzades. Nosaltres, per tal d'analitzar una mica tot plegat i per conèixer de primera mà l'acció del voluntariat a casa nostra, ja podem saludar a aquesta hora Eulàlia Mas. Ella és la directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social i impulsora d'aquest estudi. Eulàlia, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia a vosaltres.
Y aquí estamos, nunca nos preocupó ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos, como juntos somos, vencimos por fin el silencio.
Eulàlia, per començar, sí que m'agradaria que ens expliquessis una mica què destaqueu com a conclusions principals d'un estudi com aquest que heu publicat aquest mateix matí.
Doncs destaquem que, a pesar de que les percepcions en el dia a dia són de dificultat i d'una certa desorientació, desconcert amb la manca de persones que ens arriben fàcilment a les entitats, això és una realitat, és una percepció que la sentim totes les entitats, en canvi les dades parlen de que un 13,4% de persones es considera voluntària. Per tant, nosaltres ens quedem en aquesta dada, que 900.000 persones es consideren a si mateixes protagonistes d'alguna acció voluntària. Volem estirar d'aquest fil, exprimar més el suc i comprometre-les més a la xarxa d'entitats.
Em permetràs l'expressió col·loquial, però això vol dir que hi ha molt voluntari de boquilla?
No, això vol dir que la gent entén el nom de voluntariat d'alguna manera que no encaixa ben bé amb els perfils que potser les entitats estem necessitant, estem demandant, estem oferint a les borses. Hi ha un cert decalatge, segur, això és cert. Però nosaltres ens volem quedar amb la dada rellevant, que és la xifra global de persones que diuen sí, en soc. Això és el més important.
Anem amb més xifres perquè un 84% de les persones afirmen que continuaran amb tasques socials. Sí. El voluntariat enganxa d'alguna manera?
Del tot, completament. Perquè et posa en contacte amb la realitat més autèntica, la de la proximitat, la de les persones a qui coneixes, les que t'expliquen el que els passa, les que comparteixes i et fas còmplice seva. Aleshores, això dona sentit a la pròpia vida, a la vida de la persona voluntària. I de cop i volta adquireix una qualitat que no tenia abans.
Per tant, Eulàlia, tenim prou entès com a societat que això de fer de voluntari realment és un win-win?
No ho tenim prou entès.
No, eh?
Manera. No, perquè no aconseguim explicar-ho prou bé, no tenim prous altaveus, no tenim mitjans. Les administracions que ens donen suport a que puguem fer d'altaveus a vegades tampoc no ens acaben d'ajudar. És a dir, no ho tenim fàcil, no ho tenim fàcil. Però tenim una mala salut de ferro.
I encara una de les dades rellevants d'aquest estudi és la participació destacada de dones i de persones més grans de 55 anys en les activitats de voluntariat.
Una.
Que es pot llegir... Sí.
Digue'm, digue'm.
No, que es pot llegir de dues maneres.
Sí.
Com si diguéssim, es podria dir, doncs mira, està feminitzat i precaritzat en el sentit de que està a mans de gent gran, però nosaltres ho volem llegir en una altra clau, que és que el país sencer s'ha envellit i aleshores nosaltres tenim la gran sort de quedar-nos amb el bo i millor de les persones grans que estan implicades en els projectes, que tenen una capacitat molt gran d'interactuar amb altres generacions, que són crítiques, que són compromeses, que són lúcides i per tant, res a dir.
Precisament, Eulàlia, que et volia fer aquesta pregunta, si el voluntariat ha envellit, però com ja me l'has comentat, mira, la capgiro. Creus que es crida poc o s'interpel·la poc a la gent jove perquè faci de voluntària?
Diria que ens costa més. Diria que a la gent jove hi ha alguna cosa del que nosaltres fem i diem que no li deu acabar de cridar l'atenció o no sent que vagi per a ella. I ella se sent més vinculada doncs, a fer altres tipus d'activisme, de militància, i que, per tant, hem d'acabar de trobar aquest encaix. Nosaltres hem de saber explicar més i millor què necessitem i què oferim i arribar-los a ells. Però sí, és veritat que tenim una mica de dificultat en el relleu i en la incorporació de persones joves al voluntariat.
També parleu, evidentment, d'un voluntariat que s'ha extès i que està en augment, que és el voluntariat ambiental. Suposo que en els temps que corren no podia ser d'altra manera.
Exacte, perquè és que la gent cada vegada està més conscient de que no hi ha una qüestió social sense una qüestió ambiental i no es pot abordar la qüestió ambiental si no toques la qüestió social. Per tant, tota aquesta transició ecosocial que estem vivint tots es tradueix immediatament en el voluntariat, perquè el voluntariat és una antena. I passa en el voluntariat el que passa tot arreu. Aleshores, ara hi ha molts projectes que són això, socioambientals.
Molta gent parla de la falta de temps com a raó principal per aquells que no participen en voluntariat. Què li diries a tota aquesta gent? Fa falta tant de temps per ser voluntari?
Home, és a dir, tampoc vull ser frívola. No vull dir, no, només que facis una acció a l'any ja et pots considerar voluntària. No, el voluntariat tampoc és ben bé això. Però tampoc els vull espantar, és a dir, no és un tema de temps, és un tema de prioritats, d'organitzar-te, de trobar-li el gust. Si li trobes el gust, automàticament li trobes el moment i li fas un forat a l'agenda. És a dir, el tema del temps és una mica relatiu. Depèn una mica de l'experiència viscuda.
I altres dades que també ens han criat l'atenció d'un estudi com aquest, que insistim, és un estudi molt rellevant, sí. Que està molt bé que hagi sortit i amb totes les dades que ha sortit, i és que algunes entitats socials adverteixen que no arriben a cobrir totes les necessitats de persones voluntàries. Com ho treballem, això?
Doncs ho treballem en proximitat, interessant-nos per saber què els està passant, si és que és en la crida que fan, que no demanen prou bé quin perfil necessiten, o s'adrecen a un col·lectiu de persones que no conté aquest perfil que ells necessiten. És a dir, poden estar passant moltes coses. Nosaltres el que diem és, la gent hi és, la gent manifesta ser voluntària, aquest 13,4 hi és. Per tant, la feina, els deures, els tenim a dintre, a saber explicar millor quines són les causes i, sobretot, quin tipus de voluntariat estem precisant, a quines edats, amb quins perfils, i després tenir grapa en el com ho comuniquem, clar.
Tot i que ens deies, Eulàlia, que el voluntariat es manté en número, tot i que de voluntaris sempre en fan falta, evidentment.
Sempre.
Sí que vull insistir en una cosa que em cria molt l'atenció, i és que sempre dir, com dona la sensació, aquest programa, per de ser un programa eminentment social, sempre ho diem, també és un programa eminentment cultural, i en el món cultural te n'adones molt que allò que es diu que Catalunya és un país realment associacionista és del tot cert i real, i treballa molta gent des de l'associacionisme. I, ostres, cria l'atenció que en un país tan associacionista falti voluntariat, no?
És que pot estar passant una cosa, que és que en el món de la cultura, la popular, la cultura vinculada als mons corals, vinculada, jo què sé, als castellers, als geganters, a les colles, etcètera, hi hagi una munió de gent vinculada i compromesa amb aquella activitat, però que no s'autoanomena voluntària. Ella no diria mai que és voluntària. Val. Ho és, però no se n'hi diu. Ella diu que és sòcia d'una entitat, que participa en un projecte, i per tant pot ser que no aparegui com a voluntària quan de fet ho és.
Eulàlia, per acabar, sí que ens agradaria, si ens permets, fer-te un petit joc. Perquè, si et sembla, jo ara faré una sèrie d'afirmacions, són unes frases respecte al món del voluntariat a casa nostra, i tu em dius què et sembla aquesta informació, d'acord?
D'acord.
El voluntariat a Catalunya s'ha estancat.
Mentida. Mentida, però hi ha senyals d'àmbar, de semàfor àmbar, que hem d'atendre i veure com sí, sortim d'alguna de les dificultats que se'ns estan apareixent.
El voluntariat no és una experiència que tregui el jovent.
Bueno, la prova és que hi ha força jovent que no es dirigeix cap als nostres projectes socials. Per tant, sí, alguna cosa d'aquí és certa.
Segueixo, eh? Ara en frase una mica més dura. El voluntariat no superarà la generació actual que el practica.
Mentidíssima. això és, bueno, és un altre cop una mirada desesperançada que no vol veure, doncs, o no sap veure que on estan les persones implicades i què està passant realment, què està bullint realment en la realitat. Però, per tant, no és cert.
I, finalment, l'activisme i la militància són més atractius que el voluntariat.
Bueno, hi ha un determinat tipus de discurs, a vegades en la política institucional i a vegades en el mateix sector en el que el voluntariat es mou, que no li agrada fer ús de la paraula voluntari o voluntària. I, en canvi, se sent més còmode amb aquest altre vocabulari, amb aquesta nomenclatura. Nosaltres sortim al pas d'això i diem no, som germans. De fet, totes les persones que estan implicades en alguna causa ho són de manera militant, de manera activista i de manera voluntària. Les tres coses.
Eulàlia Mas, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, per posar-nos de rellevància de totes aquestes dades d'aquest estudi tan, tan important i, per últim, per jugar amb nosaltres també. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Dos minuts que passen de tres quarts de dues del migdia. Anem a publicitat i de seguida encara, per tancar programa, ens queda la girocleta, va.
Ràdio Estel.
Aquest divendres 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, Ràdio Estel transmetrà a 11:15 del matí la missa pontifical des de la Catedral de Barcelona. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pels canonges. Viu amb nosaltres la solemnitat de la Immaculada, una devoció molt present entre els cristians des d'almenys fa 800 anys. Recorda, en directe aquest divendres 8 de desembre a 11:15 del matí a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta, amb Olma Giró.
Pràcticament 10 minuts i ja arribem a les 2 del migdia, hora de la girocleta, i és que avui el Magiró s'ha colat a un assaig del nou espectacle de bombolles de Pep Bou, Jingle Bubbles, que arriba per primera vegada a Barcelona A veure, Giró, què ens expliques avui?
Hola, Joan Trias, bona tarda. Avui sí, que bona tarda, que ja estem a punt d'acabar aquest programa. Doncs res, és bàsicament el que has dit. Avui he anat fins al poble espanyol, aquí a Barcelona, per aquí a Montjuïc, i m'he colat, he entrat, i hi ha una carpa de color blanc, m'he colat a dintre, i resulta que en Pep Bou, que és un mim molt reconegut a nivell mundial, doncs està assajant el seu espectacle Jingle Bubbles, que evidentment doncs va de bombolles de sabó, el nom ja ens en dona una pista, no es podia saber que anava de bombolles de sabó, i res, ara han acabat l'assaig fa pocs minuts, i hem sortit aquí fora, el tinc al meu costat, en Pep Bou. Pep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé.
A veure, aquest espectacle, el Jingle Bubbles, el vau estrenar el diumenge passat, el 3 de desembre. Ara aquests dies fa parada aquí al poble espanyol de Barcelona, en el marc del festival Natalís, un festival de Nadal. Qui veuran les persones que et vinguin a veure?
Bueno, primer de tot veuran que a l'escenari hi ha el Martín Catani.
Qui és en Martí Catani? A veure.
Martín Catani és un company que les bombolles ha fet que ens trobéssim ja fa forces anys i que ens vam conèixer a Gales amb una mena de mostra dels bombollaires de tot el món i allà vam coincidir i llavors ja ens hem trobat també en un curs que vaig fer jo sobre bombolles que ell també va assistir i a partir d'aquí vam anar tenint contacte i com que és un bombollaire que em supera vaig dir, potser que toca fer alguna cosa amb ell, no? I jo estic més a la direcció que no com a actor, però tot això que també actuaré.
O sigui, a dalt de l'escenari ens trobarem a dos bombollaires. Ara entrarem a parlar, perquè crec que has dit una cosa semblant a l'Associació Mundial de Bombollaires. Entenc que existeix una associació mundial, ara en parlarem del món de les bombolles, però abans, aquí l'espectacle Jingle Bubbles, el que la gent veurà dalt de l'escenari és direcció de Pep Bou i crec que també faràs alguna cosa dalt de l'escenari, acompanyat de Martín Catani, que també tenim el plaer, Joan, perquè això és la ràdio, això és la màgia de la ràdio. Estàvem per aquí amb Martín, que és l'altre bombollaire de l'espectacle, ha agafat una cadira, s'ha assegut davant, el tenim davant. Martín, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
A veure, sí, que davant meu tinc els dos senyors que faran aquest espectacle, que porten per primera vegada Jingle Bubbles a Barcelona, un espectacle de bombolles de sabó, després d'haver triomfat per tot el món amb altres espectacles. Ara sí, feu-nos 5 cèntims, va, què hi ha dalt de l'escenari?
Bé, de fet, la idea que vam començar a tenir, que sempre val la pena posar un fil teatral. Llavors vam pensar que el personatge del Martín, com que és un bon malabarista, comença fent malabars amb picarols. Amb picarols o bé...
Com cascabells, no?
Sí, també es diu cascabells, les dues coses. Les paraules són correctes. I llavors en aquest mena de taller que ell té, un taller suposat, perquè a l'escenari tampoc hi ha massa cosa, perquè ens agrada molt diàfan l'espai, i arriba un personatge que quasi interpreto jo, quan ho fem tots dos, no? Llavors jo sóc el bombollaire que arriba i d'alguna manera li dic que deixa'm espai perquè vinc jo a fer el meu treball, no? I llavors hi ha un cert antagonisme, però en canvi comencem a jugar. I ell és molt juganer, és un personatge molt, molt viu, molt alegre, i de seguida em va al darrere i comença a fer bombolles.
O sigui, és com una obra de teatre on el protagonisme és per les bombolles de sabó, no?
Exacte. Hi ha un moment que ell, d'alguna manera, fa bombolles una mica fora de lloc dels que jo faria, en fa moltes a l'aire, d'alguna manera les explota, busca les pessigolles, per dir-ho d'una manera, i a partir de que ja jo li dic, va, doncs ara fes bombolles tu, llavors és quan ell entra amb més força a l'escenari fent bombolles i que a partir d'aquí ja fem un duet d'anar fent cada cosa que la més bonica possible.
Clar, jo sóc molt inexperta, No, tu, Joan Trias, el món de les bombolles el domines?
Jo tret de quan era petit que hi havia les ampolletes aquelles de sabó, diguem-ne, saps el que et vull dir?
Sí.
aquelles sí que n'he fet alguna de bombolles, però més grans com el grandíssim Pep Bou no en tindria ni idea, no.
No, perquè clar, ara sí, Pep, a veure, per tots els que som uns inexperts en el món de les bombolles, com en Joan Trias, que és el presentador, jo també, perquè també l'únic record que tinc en fer bombolles és amb aquesta cosa que crec que ni tu ni jo ni ningú sap com es diu realment, un fer bombolles, el pot aquell de plàstic que comprem quan ets...
Un bomboller, no?
Un bomboller. Tret del bomboller, poca cosa més tinc a dir. Llavors, com es fan les bombolles? Explica'ns, què utilitzes, a part d'aigua i sabó, i quin instrument, com ho fas? Com ens ho hem d'imaginar, tot això?
Clar, el que recomanaria més que vinguéssiu a veure-ho.
A banda de venir, Pep?
Això seria més fàcil d'entendre. Bé, aquí hi ha instruments de tubs de tots tamanys. Ja et dic que el Martín, que està, és un personatge que comença jugant amb els cascavells, i que hi ha anelles petites entre els cascavells, que mullant-les en sabó i fent moviment, en surten. Llavors són petites anelles que fan moltes bombolles. O bé, si no, llavors fem servir unes anelles grosses, com unes raquetes, sense corda, rodones, que suquem amb sabó i també fem molts volums. Però també fem servir vapor, que és a dir, que injectem a través d'un tub que bufem la bombolla, injectem el vapor i fa que pugin o que s'aguantin estables a l'espai. O podem utilitzar heli, que també l'heli fa que pugin o que es mantinguin verticals, que no es... Llavors també fem servir, muntem al final una mena de piscina petita de 2x3 amb 2 centímetres de sabó de profunditat, que t'hi pots tirar de cap, cap problema. I llavors aquí ja fem servir grans anelles, grans xarxes, que s'ho calen, són grans volums de bombolles, i això és el que ell és més expert en aquest sentit. Tot això del que és grans bombolles i volums, el Martín és un excel·lent professional.
A veure, Martín, ara vaig amb tu, que no has parlat gaire. A veure, apropa't una mica. Escolta, si haguessis a dir el secret d'una bona bombolla, què és? Perquè abans en Pep ens deia aigua, sabó, heli, vapor... Què ha de tenir sí o sí perquè diguis és una bombolla perfecta, a part de que no explotin, entenem?
A veure, abans de tot, segons la bombolla que tu vulguis fer, potser prepararàs un líquid o un altre. Però, bueno, ha de tenir sí aigua i sabó, per descomptat. I després sempre s'hi diuen que la glicerina ajuda o no ajuda, va bé o no? Bueno, la glicerina va bé.
En feu servir per aquest espectacle?
Fem servir glicerina, o hi ha un altre producte que fa també la mateixa funció, però que pesa una mica menys. Però, bueno, el que fa la glicerina és un higroscòpica, no? Li agrada la humitat. Doncs si a l'ambient tens humitat, les bombolles també duren més, tenen més vida, pots jugar més. Si l'ambient és sec, bueno...
A veure, ara es miren i somriuen quan ha dit això, que les bombolles podien durar més. Jo entenc que com a bons mestres bombollers, o com es digui, crec que deveu tenir algun rècord, no?, de dir a veure quant de temps ha aguantat una bombolla vostra. Quin és?
No, jo no sóc amant dels Guinness, però... si hi ha una humitat saturada, gairebé que arriba al 100%, una bombolla pot durar 10 minuts.
10 minuts?
O més. En canvi, si aquell dia hi ha un vent sec que és mestral o tramuntana, que de nord, és sec, llavors aquella bombolla no dura ni... no passa dels 20 segons.
Ui, doncs així l'Empordà no vagis a fer cap espectacle perquè no durarà gaire la cosa. I tu, Martín, el teu rècord de bombolla a l'aire?
No. Mai m'he fixat a veure quan... Sí que miro si el que vull construir... bueno... tinc temps suficient per fer-ho. Però de vegades arribes a un teatre i fas una prova i li dius al tècnic, mira, que avui potser vaig una mica més ràpid a fer la construcció perquè no tinc massa temps. També mirem el color de la bombolla.
Clar, t'anava a dir, és molt visual, no? Tot aquest espectacle, suposo que la llum també hi juga un paper molt important, o no?
I molt. Sí, intentem més fer una llum que les bombolles brillin, siguin boniques, tingui bellesa l'espectacle, que és un dels ingredients que intentem, a part de la part teatral, el que intentem és que les bombolles siguin molt maques, molt, que ens fem, diem, oh!
Oh, i fins quan podrem fer oh aquí al poble espanyol?
Bé, prova a venir...
No, fins quin dia?
Fas una estadística.
Fins quin dia podrem veure aquest espectacle, Pep?
Crec que és fins al 7 de gener.
Fins al 7 de gener aquí estareu cada dia?
Hi ha dies que són matí, 2:15 i a les 6 de la tarda.
Doncs ja ho sabeu, per tothom, no, Joan Trias, que busquin, si matí o tarda, però que hi vagin.
Que hi vagin. Només aquesta... Digues. Sí.
No, que s'afanyin perquè s'està omplint.
Ah, doncs ja ho sabeu, tots, afanyeu-vos, que potser veureu durant 10 minuts una bombolla sobrevolar pels aires, que això val molt la pena.
Aquest espectacle de Pep Bou i Martín Catani, moltíssimes gràcies, Olma, que vagi molt bé.
Adéu, moltes gràcies.
Un minutet per arribar a les dues, nosaltres que ho anem deixant aquí. Això sí, demà no fem festa. Aquí a Ràdio Estel, demà la caravana, que parlarem, atenció, amb l'exlletrat major del Parlament i professor en dret administratiu Antonio Bayona, amb qui parlarem, clar, un dia com demà, del món de la Constitució, però també del món de l'amnistia, un dia on també, en plana cultural, tindrem amb nosaltres ni més ni menys que Pablo Derqui, l'actor que està ara mateix al Teatre Nacional de Catalunya, protagonitzant també La Madre de Frankenstein, juntament amb Blanca Portillo. Farem tertúlia, com sempre, esportiva, amb alguna sorpreseta. Tindrem en David Balaguer amb nosaltres, el Víctor Rodrigo, que ens parlarà de cinema, Carretera i Manta amb en Diego Gómez, la Girocleta, com sempre, en Rafa Sanahuja amb el Bona Vesprada, com sempre, l'Albert Feixas, que ens acompanyarà també en aquest programa, la Núria Ros, que també ens acompanyarà, l'Andreu González, que també ens acompanyarà, en José Matosas, que també serà amb nosaltres, en Jordi Carretero, en fi, tota la colla a la caravana. I tornem demà, a partir de les 8. Adéu-siau. We'll be right back.